des de que jo vaig ser-hi i amb recolzament dels polítics del moment, no ha perdut habitatges de venda. Per què? Perquè va posar unes clàusules de tanteig i retracte per les quals qualsevol propietari que tenia un habitatge protegit de venda, si se'l volia vendre, l'havia de vendre a promossa, a preu de protecció oficial. I aquest habitatge de protecció oficial es tornava a posar en el mercat d'habitatges de protecció oficial, no en el mercat lliure. I això s'està seguint fent. I per què calen els habitatges de venda, també? Perquè, diem-ne, hi ha un... Si diem només habitatges de lloguer, evidentment, l'accés als habitatges de lloguer està limitat pels ingressos anuals de la unitat familiar. Però la que et passa d'aquests ingressos has d'anar al mercat lliure, i anar al mercat lliure no pots. Per tant, haver-hi una cosa intermitja, que és l'habitatge protegit de venda, que et permet a aquestes famílies o a aquesta gent escalar, pujar, diguem-ne, tenir un temps, si cal, i si milloren la seva manera, doncs ja poden anar al mercat lliure, si no es queden allà, o sigui, no hi ha problema. O sigui, ha d'haver-hi producte per tota la gamma de nivells d'econòmics de les famílies.
Lluís, les propostes hi són. Des dels grups d'experts les feu, falta que hi hagi ganes d'escoltar-les i d'aplicar-les per part dels nostres governants i treballar per abordar aquesta problemàtica que patim com a societat, que és l'accés a l'habitatge. Se'ns ha fet curt, perquè és un problema, que és un problema complex. Podríem ens emplacem a tornar-te a convidar per seguir parlant-ne i abordar-ho, perquè de ben segur que és un tema que preocupa molt santcoatencs i santcoatenques. Moltes gràcies, Lluís.
Molt bé, a vosaltres. Moltes gràcies.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Sant Cugat acollirà la Gimcamà, d'una gimcama per fomentar l'aprenentatge de les matemàtiques d'una forma lúdica i en equip. Aquest dissabte, coincidint amb el Dia de la Ciutat Educadora, la plaça de l'1 d'octubre i els voltants del monestir es convertiran en l'escenari d'aquesta gimcana, que aplegarà un miler d'infants de primer a sisè de primària. Una iniciativa de l'Ajuntament, en col·laboració amb Innovamat i Abacus, on també hi participarà Cugat Mèdia, amb un directe a peu de carrer del programa L'Hora dels Joves. Les inscripcions es van tancar aquest dimarts quan es va arribar al miler de participants registrats. Els vots majoritaris del govern de Junts i Esquerra han fet prosperar el primer tràmit d'un pressupost municipal que aspira a salvar en breu el dèficit financer. Amb el vot contrari de tota l'oposició, el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugaroles, ha retret als partits la manca de suport quan l'Ajuntament està tutelat econòmicament per la Generalitat. Les esquerres han emplaçat el govern a treballar per una ciutat que combati les desigualtats socials en un context de creixement poblacional, mentre que el PP i Vox han carregat per sumar la taxa de residus a la butxaca dels contribuents. Sant Cugat ha acollit aquest dijous un dels tres sopars solidaris que es fan a Catalunya per recaptar fons per al projecte Lliures, una iniciativa que té per objectiu lluitar per l'erradicació de la pobresa a través de projectes transformadors. A la trobada que ha tingut lloc a la Masia Can Ametller s'han presentat dues de les iniciatives finançades pel projecte, centrades en la inclusió laboral a la Sénia i l'abandonament escolar de les noies a l'Hospitalet de Llobregat. La vetllada també ha comptat amb una xerrada entre la periodista santcugatenca Mònica Terribas i l'activista i exdiputat David Fernández. I el Nadal arriba a Sant Cugat aquest divendres amb una gran festa. Tallers infantils i dues cercaviles de la llum amb les bandes de música de l'Escola Fusió i de l'Escola Municipal de Sant Cugat seran els encarregats de portar la màgia nadalenca a la ciutat. Tot i això, el plat fort arribarà amb l'encesa de llums a 6:45 de la tarda a la plaça d'Octavià. Valldoreix, per la seva banda, també dona la benvinguda al Nadal aquest divendres amb un seguit d'activitats familiars que començaran a partir de les 5 de la tarda. I Sant Cugat acull aquest diumenge la segona fira del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Ubicada a la plaça de l'OM, comptarà amb l'actuació musical d'Árboles Amarillos, el grup de música inclusiu Taller Jeroni de Moragues. També comptarà amb una batucada.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Faves comptades, compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Onze i sis minuts del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de divendres. I en aquest espai que dediquem els divendres al servei a les persones, doncs parlem amb Protecció Civil, perquè el passat 8 de novembre, sis voluntaris de Protecció Civil de Sant Cugat van marxar al País Valencià per fer tasques d'assistència arran dels efectes de la Dana. I per parlar d'aquesta experiència i conèixer el cos dels voluntaris de Protecció Civil, avui ens acompanyen Antoni Royo, que és el cap de Protecció Civil de Sant Cugat. Bon dia, Antoni.
Bon dia.
I la Patrícia Palm, que és presidenta de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil. Patrícia,
bon dia.
Heu tingut l'oportunitat d'anar fins a la zona zero afectada per aquesta dana. Heu contribuït amb la vostra tasca i ens agradaria conèixer una mica l'experiència des del vostre punt de vista com a voluntaris de Protecció Civil. Quan sorgeix una situació com aquesta, quan sorgeix una emergència d'aquest estil, estan lluny de la zona zero, com reaccioneu? Com us heu de preparar per arribar al lloc, per assistir i oferir el vostre servei? Com funciona?
Sí, primer hem de veure quina disponibilitat té cadascú dels voluntaris per veure si podem anar realment i quanta gent està preparada per la situació. Som un equip multidisciplinari i llavors cadascú té unes tasques diferenciades. Encara que tothom sàpiga fer com cobrir una emergència, doncs ens trobem que després cadascú té unes preparacions individuals que ha fet per poder assolir millor aquestes tasques. Llavors, la primera condició de totes és preguntar aquesta disponibilitat, anar a parlar amb el nostre tècnic i dir, som tantes persones, podem assistir al municipi que ens requereix? I el Toni va dir, sí, però s'ha de complir una normativa vigent que tenim. Aquesta normativa estableix que quan és fora del nostre municipi s'ha de demanar una autorització i un requeriment de part de l'autoritat competent del municipi afectat, sí, al nostre ajuntament. Llavors cal fer un decret conforme puguem anar. Això triga uns dies. És per això que les afectacions de les emergències doncs, són més complicades de gestionar quan són fora que quan són al nostre municipi que no tenim cap problema. Aquesta afectació la vam demanar el dia següent, vam anar a veure el nostre tècnic, li vam dir, volem anar, i va dir, bueno, tirem endavant tot el protocol que cal fer.
Antoni, quan us trobeu davant d'aquesta situació, vosaltres reaccioneu a una petició que us fan des d'allà o hi ha primer un oferiment per part vostra?
Primer vam tenir l'oferiment, com diu la Patrícia, ens va notificar que hi havia X persones del voluntariat de Protecció Civil que estaven disposades a poder anar. No oblidem que són voluntaris i voluntàries i que treballen i que tenen els seus estudis. Llavors, clar, això és una mica complicat. Llavors, hem de tenir disponibilitat, com ha dit ella. No? En el moment que tenien l'oferiment, que teníem des del minut 1, quan va passar tot això, al minut 1 ja m'ho van notificar que teníem personal, hi havia vehicles, hi havia material per poder adreçar-nos allà. Nosaltres ho vam traslladar a les nostres autoritats locals, estaven d'acord que part dels nostres efectius anessin a València a ajudar i ho vam traslladar protocolàriament al Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya, directament al CECAT. Vam notificar que tenien disponibilitat de personal. Llavors m'ha dit, d'acord, prenem nota i esperem que ens arribi la petició per part de la Comunitat de València. Val? Aquesta petició ben bé no arribava els primers dies i al final va arribar, per una altra banda, una petició d'una autoritat local d'un municipi de València, D'acord? En base a aquesta petició es va fer tota la tramitació d'autoritzacions perquè ells poguessin anar a col·laborar.
Mm-hmm. Després també m'imagino que s'ha de tenir en compte que, malgrat hi ha uns voluntaris que estan disposats a marxar, aquí també ha de quedar cobert el servei.
Correcte.
Oi?
Sí, sí, correcte. I concretament jo tenia moltes ganes d'anar a ajudar, però primer de tot hem de ser conscients que el que no podem fer és deixar desprotegit una zona per anar a col·laborar en una altra. Quan ja teníem garantit que aquí teníem els serveis coberts, llavors ja podíem oferir la col·laboració exterior. Per això uns quants companys i companyes van quedar aquí i altres van poder anar a col·laborar a València.
Patrícia, amb quin equipament, quins vehicles, què és el que vosaltres porteu cap a València?
Nosaltres des d'aquí portem dos vehicles. Han de ser tot terreny perquè les circumstàncies d'aquell moment era que les carreteres no estaven òptimes, amb un remolc carregat amb tota mena de material. Portaven material logístic per poder fer les gestions allà després d'ajuda, com també donacions que ens van donar per entregar a la gent que estava allà. Llavors hi ha dues empreses, uns que ens van donar material i eines per fer neteges, que són els de Sumicons, i uns altres que ens van donar EPIs per també entregar la gent, perquè les condicions higièniques requeria que tothom estigués actuant amb EPIs. Després nosaltres, clar, vam portar una motobomba, ja més per fer feines, no? I material també, doncs, com per nosaltres de logística, per poder dormir als llocs, per poder menjar, tota una sèrie de materials que són necessaris. També havíem de pensar que els vehicles necessiten més material del necessari, que normalment fem amb un servei, sinó com rodes de recanvi, perquè, clar, allà doncs, les circumstàncies eren molt, molt dolentes, no?, per poder bellugar-nos pels jocs.
Uh-huh. I en una situació com aquesta, potser la gent no s'ho imagina fins que no sents que comentaris a través de les informacions la necessitat d'anar vacunats, perquè estem parlant que després allà et trobes un panorama. Últimament sí que es parlava, no?, quan ja recomanaven que la gent portés mascaretes, quan sabíem que hi havia gent, doncs, que havia tingut ferides. Vosaltres que anàveu allà a portar el vostre granet de sorra, a treballar i ajudar, havíeu d'anar preparats també en aquest sentit? Havíeu d'anar vacunats de què en concret?
Efectivament. Nosaltres ja sabem que per altres tipus d'emergències semblats sempre es recomana la del tètanos i la de l'hepatitis A. Llavors, a veure que els suggeriments d'aquí de sanitat també eren els mateixos, es van posar en contacte amb el CAP, que realment, de seguida, ens van afavorir el poder posar les vacunes immediatament. Això és molt important perquè quan arribes allà no has de ser un problema. Si a sobre et fas una ferida i has de buscar un centre mèdic perquè et posin les vacunes, pues és com impossible, no? Llavors s'ha d'anar molt ben preparat. Aquestes circumstàncies el que no pots és anar a la brava. O sigui, has de tenir-ho tot molt ben pensat. Tenir més temps de reacció, de que ens hagin trigat a donar el permís i tot això, el que ens ha fet és que ens poguéssim preparar millor, tant psicològicament com amb totes les necessitats que havíem de cobrir, no?
Ja havíeu d'anar tan preparats que, com deies tu, no podíeu ser un problema allà, sinó que havíeu de portar fins i tot les vostres pròpies solucions a les vostres necessitats. Comentaves abans que l'únic que allà us podien oferir era un lloc per dormir.
Ens van oferir un pavelló. Clar, els pavellons són llocs molt freds, on hi ha molt d'aire, i no tens ni llits ni res. Llavors nosaltres ja portàvem des d'aquí pues, llits plegables, els sacs de dormir, anàvem molt preparats, i també has de preparar el teu menjar, que ha de ser un menjar que no tens nevera on guardar-ho, o sigui que ha de ser tot menjar liofilitzat i que has d'afegir aigua. Clar, tot això pues, comporta una preparació i comporta que realment estiguis molt convençut de quants dies et quedaràs i fer una previsió molt ben feta, no?
Això sempre és habitual, Antoni? És a dir, el tema de les vacunes, anar totalment preparat perquè no hagis de dependre de...
No, això és una situació molt excepcional.
Sí?
I les emergències és el que sol passar. Que a vegades, fins que no t'ho trobes, has d'anar una mica treballant sobre el terreny aquesta situació. Quan ens van donar la petició d'anar a col·laborar i ens van dir si veniu heu de venir a ajudar no a generar més feina, perquè no tenim menjar ni per la ciutadania. O sigui, per això, com deia la Patricia, se'n van emportar el menjar d'aquí. O sigui, anaven directament, era arribar i començar a ajudar. I un altre tema també és que, a part de que van estar ajudant, traient lodos, traient el que es veu a les imatges, hi ha una feina que han fet, que des del meu punt de vista ha estat molt bona i que no s'ha vist tant, que ha sigut sobretot escoltar a la ciutadania afectada. O sigui, moltes vegades era... veien una persona d'uniforme, si m'ho explicava la Patricia l'altre dia, que s'agafaven, diguem-ne, i necessitem algú que els escoltés, les necessitats que tenien, distribució de medicaments, distribució de menjars a gent gran, gent que feia molts dies que no podia baixar al carrer perquè no, l'ascensor no funcionava o no podia per seus mitjans, i estaven allà també els companys de Protecció Civil, no? Distribució, coordinació. Hi havia molta voluntariat, que el que necessitava és que algú els hi digués què fem. Com ho fem? Què ens podem trobar? Ens podem trobar un carrer molt, molt, molt gran. Imaginem Rambla del Celler, que tenim 200 voluntaris en una cantonada i 200 voluntaris en una altra cantonada i tothom comença a treure lodo o fang i es troben al mig, amb una muntanya de lodo, bueno, i ara què fem amb això? Doncs algú els hauria de dir, no, comencem tots per un costat i comencem a tirar-ho cap a un altre. Quan arribem al final, què farem amb això? D'acord? Si comencem a treure aigua d'un soterrani, d'un pàrquing, del que sigui, hem de vigilar que aquesta aigua per pendent no es fiqui a un altre pàrquing. O sigui, són coses que no pensem en el moment i que s'han de tenir en compte. Llavors, faltava una mica també de coordinació, també va ser part de la gestió que vam fer al voluntariat quan es va trobar en el lloc, que hi havia gent que anava amb maquinària i tal, però no sabien ben bé ni per on començar ni per on. I clar, tot això sempre sota les directrius de l'autoritat competent d'allà, perquè en el moment que els companys van i companyes van arribant allà, es van posar sota les directrius de l'autoritat, que és en aquest cas l'alcaldessa del municipi on van anar.
Uh-huh. Quin municipi vau estar?
Nosaltres vam estar a Massanassa.
Massanassa. Dues qüestions que ha comentat l'Antoni. La coordinació de les tasques i les necessitats de la població. No?
Vale, sí.
Són importants.
Són importants, són importants. Aviam, en quant a la coordinació, el primer que ens vam trobar era una situació caòtica. Perquè què passa? Hi havia tanta quantitat de voluntari que venia de fora, fins i tot exlegionaris, bueno, massa gent que hi havia allà. Llavors, què passava? Que havíem de coordinar realment què és el que estava passant allà i anar mirant quines eren les necessitats reals, perquè potser fèiem una tasca i després, al cap de 5 minuts, veies que havia de passar un buldòfer i no podia passar per allà perquè havies tret totes les coses. Llavors, era molt important estar coordinats amb els altres centres. El que ens hem trobat és que faltaven coordinadors generals. És a dir, la policia feia unes funcions policials, els bombers feien unes altres funcions, no sé què, però coordinació entre tots hi havia poca. Suposo que és molt complicat perquè era un moment que hi havia tants municipis afectats que no es donava l'abast. En aquest sentit hem trobat una mica que nosaltres ens van dir feu el que pugueu, començar a fer informes, els passeu perquè després pues, es puguin gestionar des d'un altre punt. Era una situació realment complicada. Imagineu-nos ara que, per exemple, a Sant Cugat, de cop i volta, s'omplen tots els carrers amb 2-3 metres quadrats d'aigua, i bueno, se'n va al cap de mitja hora, una hora, dues hores, és igual, però clar, tot allò queda.
Clar.
No es pot gestionar de cop. O sigui, les emergències van canviant d'un moment a un altre i has d'anar mirant quina és el que es pot fer en cada moment. I això també és complicat, perquè es van alterant molt ràpidament les coses.
I el treball que heu hagut de fer directament amb les persones, aquest suport psicològic que també heu donat?
Sí, ens hem trobat que molta gent ja ens havien avisat que arribaríem allà i la gent ens agafaria pel carrer i ens anirien, sisplau, ajudeu amb això, sisplau, ajudeu amb això. Tothom tenia les seves necessitats molt diferenciades. Llavors, hem prioritzat aquelles necessitats de la gent més necessitada, és a dir, gent gran, afectacions de nens, famílies desestructurades, una mica estàvem mirant quines són les necessitats més importants per poder cobrir, perquè el primer sempre són les persones, les afectacions dels llocs, doncs, bueno, trigaran més o menys, però al final es solucionaran, però l'afectació psicològica, el poder fer una escolta activa amb la gent i poder parlar, que pugui treure les seves emocions, és molt important. Perquè ens trobem que hi ha gent que encara estava en estat de xoc, que no eren capaços ni de parlar. Llavors, quan tu et posaves a parlar una mica amb ells, els veies que els canviava el rostre, que començaven a entendre el que els havia passat i podien començar a fer una evolució positiva psicològica. Aquesta gent que es queda paralitzada, que no fa res, és la que més s'ha de preocupar, sempre, perquè vol dir que no estan entenent la situació i no poden actuar. Mm. Llavors intentàvem que tota aquesta gent que la veien pitjor parlés molt.
Ens queda res, molt poc temps. Dues qüestions. Com ha estat la tornada? I m'agradaria saber la valoració que feu de la vostra aportació allà i de com ha quedat a hores d'ara la situació.
Aviam, la tornada va ser primer netejar tot el material que hem utilitzat, perquè no pots venir aquí deixant els cotxes i les pales i tot brut, perquè llavors portaries aquí unes altres afectacions que aquí no tenim. I després la tornada cansada. Aviam, no ens enganyem, són moltes hores d'estar treballant físicament i psicològicament, i bueno, doncs hem tornat aquí, hem trigat més del temps perquè era cansat. I després doncs hem tingut una reunió amb els tècnics, hem fet un debriefing i hem explicat una mica quines han estat les funcions, què hem trobat, quines són les carències, quines són les nostres valoracions com a grup, i hem presentat una valoració final a l'alcaldia perquè sapigués totes les activitats que hem fet i quines han estat les nostres resolucions.
Alguna cosa a afegir, Antoni?
Que treballem perquè no ens tornem a trobar una situació així mai més, i gran part de la feina de protecció civil justament és la prevenció, feina que no es veu, i sobretot recomanar a la ciutadania que seguissin els consells d'autoprotecció que podran trobar tant a la web de l'Ajuntament com a la web del Departament d'Interior, i actuar en sentit comú, sobretot això. Quan diem que recomanem una cosa, doncs, si us plau, que la gent faci cas.
Doncs avui hem parlat amb l'Antoni Royo i la Patrícia Pulm sobre aquesta catàstrofe a València, perquè ells l'han viscut, principalment la Patrícia, de primera mà, i ha vingut a compartir l'experiència amb nosaltres. Els dos, moltíssimes gràcies. Ens tornem a veure d'aquí unes setmanes.
Gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Un plaer.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Sant Cugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Fringe Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat. La teva bellesa, el nostre compromís.
Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Doncs ja hi tornem a baixar per aquesta escalinata amb vestit llarg que ens hem posat de gala per obrir no només les gàbies, és divendres, i això és el que diu el nostre company Ferran García, divendres s'obren les gàbies i escampem una mica la boira, la Sílvia ja riu. Alba Triador, parlem de cinema, parlem d'estrenes i parlarem de recomanacions que ens farà avui la nostra companya.
Ens ve fer de crítica, la Sílvia, perquè fa és una persona crítica. Amb criteri.
Molt bé, molt bé. Doncs a veure què. No sé si coincidirem o no.
Jo crec que no.
No
coincidirem? Venia amb il·lusió de portar recomanacions interessants, però jo crec que avui...
Però vens a destripar alguna cosa.
Heu esmorzat ja?
Sí, tant. Sí.
Val, potser ho hauríem d'haver fet abans, això.
Ah. Ai, senyor. Mare prepara, meva. Carmeta.
Vinga.
Prepara't. Fem un repàs, si us sembla, primer per les estrenes que arriben aquesta setmana a la cartellera santcugatenca. Són tres pel·lícules. I després passarem a aquest d'estribament que ens farà la Sílvia. Atenció als que hagueu esmorzat, tingueu una paperera al costat per si de cas. Comencem amb les estrenes. Aquest divendres arriba a la gran pantalla una de les pel·lícules d'animació de Disney més esperades per aquest 2024. De fet, es nota que s'acosta Nadal perquè les criatures tenen vacances, poden anar al cinema en família i es comença a inundar la cartellera d'aquestes pel·lícules per anar a veure tots plegats. Parlem, com no podia ser d'una altra manera, qualsevol persona que vegi la televisió, tingui plataformes i tingui Disney, li ha sortit l'anunci 850 vegades, és Baiana 2, que arriba ni més ni menys 8 anys després de la primera entrega.
Això és una crida dels ancestres per solcar nous firmaments i tornar a connectar els nostres pobles de punta a punta de l'oceà.
La Baiana torna a la gran pantalla amb una seqüela que, com sentiu, parla el català. La crida inesperada dels avantpassats du la Baiana a navegar cap a les mars llunyanes d'Oceania a bord d'una embarcació, que, per dir-ho finament, és una mica precària. I durant el viatge, doncs bé, s'haurà d'endinsar en aquestes aigües perilloses de l'oceà, desconegudes, per viure una altra aventura sense precedents.
En 8 anys han tingut temps de fer-se una barqueta, no?
Doncs no. No gaire, Sílvia.
No han tingut temps ni de millorar la versió anterior, sembla, no? Perquè les crítiques la deixen bastant malament.
No té... Clar, nosaltres no podem parlar perquè no formem part dels afortunats que ens conviden a les premiers, tot i que encara no entenc per què, però no l'hem vista, però sí que és veritat que la crítica, si ja ve la primera pel·lícula, hi ha alguns que reivindiquen que no se li ha fet justícia i que era una molt bona pel·lícula d'animació i que aborda diversos temes que són molt interessants de tractar també amb les criatures. La crítica general és que, bueno, es queda en una pel·lícula d'aquestes justetes. Sembla que la represa, 8 anys després, vull dir que tenien temps per treballar-hi, no acaba de millorar l'original.
Un cop i paste.
I també en animació, que denota molt poca originalitat, perquè tirem de les franquícies, de fer segones parts, que dius, escolta, que amb Toy Story va ser una obra mestra, la primera, la segona, i gairebé la tercera.
I les que facin.
Però que hagis de recórrer a fer una segona part d'una pel·lícula de fa 8, quan encara estàs fent l'enèsima part de Gru, potser sí. Que avancin una miqueta més i explorin altres camins, no?
Suposo que per la diversitat els hi va bé això de Baiana, no? També això, aquest marcar les fitxes que fan a vegades les grans corporacions de tenir diversitat de personatges, han recorregut al bagul de los recuerdos, que diríem en castellà, per treure un d'aquests personatges una mica més diversos, que no són totes les nenes blanques de països del nord global.
Ara, públic no en faltarà.
No en faltarà, no, perquè les criatures i famílies possiblement li donin una oportunitat. Aquesta és la pel·lícula que es veu als dos cines de Sant Cugat, i el Mo també proposa una adaptació literària. És de la Megan Maxwell. Us sona aquest nom?
Sí.
Sí. No, Carme?
No.
Literatura eròtica?
No sóc especialista.
A un quart de 12 del matí, no?
No? No entra? El llibre?
No entra.
No entra. Bé, doncs pels que els agrada la literatura eròtica, que potser va ser un fenomen que es va destapar una mica amb les 50 ombres de Grey, Megan Maxwell és una de les autores més prolífiques en aquest gènere, i una de les seves obres, de fet el best-seller de Maxwell arriba a la gran pantalla, és Pídeme lo que quieras, el títol ja dona pistes, és bastant explícit. És el tercer llargmetratge que dirigeix la catalana, la tortosina Lucía Alemany, coneguda per dirigir algun dels capítols de Vida perfecta de la Letícia Dolera, recentment ha estrenat Maridos, una comèdia, Élite, històries breves, i amb un repartiment que està encapçalat per la Gabriela Andrada, amb la Judit Flores i el Mario Hermito, que es posa en el paper de l'Eric Zimmerman, que és aquest personatge francès de la novel·la.
Encantado, señorita Flores.
Este es tu nuevo jefe y los jefes son caprichosos. Acostúmbrate.
Esto está mal.
¿Qué es lo que está mal?
Todo está mal.
No sabem si tot està mal o no està mal. El que promet la pel·lícula són diversos clichés que tenim tots al cap.
Pídeme lo que quieras, no? Ja ho diu el títol.
De les relacions, bé, l'argument, per qui no el sàpiga, se centra en la Judit Flores, que està interpretada per la Gabriela Andrada, que és una noia il·lusionada per una nova feina que comença, que té uns bons amics, un pare que l'estima, però que la vida li canvia radicalment quan coneix aquest Eric Zimmerman, que és el propietari de l'empresa per la qual començarà a treballar i que capgirarà la seva vida al complet. No us explico res més, perquè si no ja us explico tota la pel·lícula, perquè tampoc hi ha massa per imaginar.
Sí, és que arran de les 50 ombres de Grey i les seves successives
perquè n'hi havia
seqüeles,
3, eh?
Sí, déu-n'hi-do. O sigui, la cosa donava per si perquè hi havia doncs, un referent literari al darrere, però jo desconeixia que després d'aquell impacte havien donat lloc a altre tipus de pel·lícules que a vegades estàs a la plataforma passant allò per gèneres, de cop i volta t'apareix doncs, aquest thriller una mica eròtic.
Thrillers eròtics.
Exacte, i que això ha agafat un auge darrerament, perquè n'hi ha unes... Hem fet un test, allò per passar ràpid, però n'hi ha unes quantes, eh?
Sí.
Sí, que et recuperen.
A mi no m'han arribat, eh?
Et recuperen els clàssics, que te'n vas a Emmanuel, que a mi em sona una
home,
mica.
Home, no, això és clàssic, classiquíssim.
A l'Alba no li deu ni sonar.
No.
No i que no, sí, a la Carme i a mi
home,
sí.
Home, Emmanuel,
una mica.
Sí.
Una mica sí. Eren aquelles coses que eres petit i de seguida ton pare et girava el cap quan sortia
no
algun anunci a la tele.
Bueno, abans havien d'anar a Perpinyà, ara no cal, ara amb les plataformes ja en
doncs
tenim
mira,
prou.
Pídeme doncs lo que quieras.
Que si algú vol passar una bona tarda a veure gent, com ho diríem això, guapa segons tots els cànons de bellesa del capitalisme i li ve de gust un thriller romàntic, eròtic, lleuger, doncs, escolta, doncs, també hi ha aquesta proposta, per què no? Clar, i a tots els amants i les amants de Maxwell, que segur, vull dir que és una autora que té molts, molts seguidors i que segur que aniran a les sales. Acabem amb una altra proposta, aquesta és un cinema més d'autor. La proposen les sales de cinema públiques, les que estan al centre de la ciutat. Es tracta de Bird. És de la directora britànica Andrea Arnold, que torna a la gran pantalla amb una història punyent, diríem, de la vida quotidiana, i que fa una barreja de realisme social i de realisme màgic. No sé si coneixeu aquesta directora britànica. Us sona? Okay. Ha estat, de fet, és ordre de l'Imperi Britànic, és una directora de cinema, és guionista i també és actriu, i de fet va guanyar un Òscar, potser per qui ho sona una mica, amb la categoria de millor curtmetratge per WASP, fa molts anys, és el 2005, uh-huh. I des de llavors ha dirigit diverses pel·lícules, diversos llargmetratges, entre ells Red Road, Fish Tank i American Honey, que totes han guanyat el premi del jurat del Festival de Cinema de Cannes. I també, això potser és més popular, va dirigir 3 episodis de la sèrie guanyadora dels Emmys Transparent, de la segona temporada de Big Little Lies, que aquesta potser a través d'HBO, potser l'heu vist? Sí, si no ho heu vist, us la recomano?
Sí, sí, no, la vista.
Perquè està molt bé, i Bird sona així.
Bailey!
A casa.
¿Qué?
Venga, vamos.
Papá, ¿por qué estás tan de buen humor?
El sapo. El sapo lo va a pagar todo.
A Bert, una nena de 12 anys, la Bailey, viu amb el seu pare solter, en Buck, i el seu germà Hunter en una casa ocupada. Com que en Buck no té gaire temps pels seus fills, i la Bailey està en aquell punt que està arribant a l'adolescència i requereix més moviment, hi ha més hormones i busca atenció, doncs què fa? Doncs buscar-se les aventures pel seu compte, amb tot el que això implicarà. Té bona pinta,
sí?
Us diré. Sí, sí.
Me l'has venut bé, me l'apuntaré aquesta.
La directora treballa bé, està reconeguda, sí que és veritat que potser no és un cinema tan comercial, es centra més en la vida quotidiana, però bé, tenim directores catalanes que precisament fan aquest gènere i que a casa nostra agraden. Per tant, jo crec que se li pot donar una oportunitat, ja que les altres, bé, bueno, són per altres moments de la vida.
Les apuntem. Potser. Sí, que ha quedat molt variat, avui.
No?
Pídeme lo que quieras y ver.
N'hi ha per tots els gustos. I la Sílvia,
i atenció,
ens ve tachan, redoble de tambores, ens ve parlar d'una pel·li que precisament també vam parlar en aquest espai, després de passada pel Festival de Sitges, amb un repartiment encapçalat per dues actrius, que ara tu em diràs si sí o si no, la crítica diu que estan molt bé en el seu paper, i que una d'aquestes és Demi Moore, i potser no estàs d'acord amb la crítica.
No estic d'acord.
És crítica amb la crítica.
Tenia moltes expectatives perquè la Demi Moore li passa el que li sol passar a molts actors i malauradament a moltes actrius, uh-huh. Que arriba a una etapa de la teva vida en què caus en l'oblit, i llavors jo m'esperava que li passés un Tarantino, que és que el Tarantino l'any 1994 va repescar el John Travolta, que havia estat una mega estrella en Fiebre del Sábado Noche, Gris i altres pel·lícules, i de cop i volta va revifar, i el Joan Travolta, mira, te l'ara.
Sí, Madurito,
no?
Ja va fer coses.
I aquest període, en el cas de la Demi Moore, va ser, és que de 30 anys, poca broma. Estem parlant de que quan ella fa Ghost, una proposició indecente, A Few Good Men, Algunos Hombres Buenos, es converteix en l'actiu millor pagada de Hollywood en aquell moment.
A la flor de la vida, era estupenda.
Llavors, revisant una mica tota la seva filmografia, quan he volgut veure aquest període, no, aquest gap a la seva trajectòria, dic 30 anys, i realment és així. Llavors, també té molt de mèrit mantenir-te en primera línia, ja sigui en el paper coixer o en algunes col·laboracions, o sobretot ara, que bàsicament fa una vida d'influencer, que aquesta dona encara estava en actiu, i la Demi Moore tu la sents i no t'arriba la sensació que sigui una persona ja desconeguda i que hagi doncs, sortit de l'escenari. Llavors estava molt ben escollit el fet de que ella fos la protagonista d'aquesta pel·lícula, perquè t'explica...
No hem dit la pel·lícula, eh?
The Substance.
Ah.
La substància.
Ara sí.
No l'havíem dit?
Jo crec
ara
que no.
Sí,
la teníem
sí.
Al cap. Culpa meva.
L'ha apuntat l'Alba, diria. La qüestió és que aquesta pel·lícula deia, mira, serà el revifà de la Demi Moore, venia...
És que li anava com en ella el dit,
com
no?
Com aclamada per la crítica amb els previs, no? Per exemple, es fan aquests passis anteriors per sondejar una mica com aniria la cosa. Jo, personalment,
ha estat decebedor, potser perquè tenia massa expectatives.
Això a vegades passa, quan et generes una expectativa o et genera la crítica una expectativa d'una pel·lícula o d'una actuació.
I sobretot era veure què era La substància, exactament, no? I t'explicar la història d'una actriu que ja a la seva cinquantena, just quan compleix 50 anys, l'acomiaden de la seva feina, que en aquell moment estava fent la presentació d'un programa d'aeròbic, com feia la Jane Fonda fa molts anys, i l'acomiaden perquè busquen cares noves. Llavors ella decideix injectar-se La substància, que com diu el títol, sí, t'injectes una substància al cos en què aconsegueixes una millor versió de tu. Una versió...
Rejoveneixes?
Més jove. Sí? No et vull fer spoilers. Una versió més jove, una versió més guapa, una versió més...
renovada.
En plenitud, no? Llavors, aquesta premissa i com s'anava a treballar era el que em cridava l'atenció, perquè després de discursos que hem tingut, com en Barbie, que és una crida al feminisme molt potent, aquí... no diria que no sigui una pel·li feminista, perquè també la crítica que fa sobre un masclisme exacerbat, la pressió estètica, que és molt potent, i també un dels mals del segle que vivim, que és amb moltes dones, l'odi al teu propi cos i la cosificació, però també el teu sentiment de rebuig cap a tu mateixa, doncs aquí es manifesta. Sí que és veritat que es manifesta en tot el seu potencial, d'una forma molt abrupta, amb imatges molt potents, que fa que sigui molt atractiva a nivell visual, i llavors tu, la primera part de la pel·lícula, haig de dir que estàs enganxat, perquè té tres actes molt marcats. I sobretot veure les interpretacions de les dues actrius, sí que m'atreveixo a dir que la versió jove del personatge de l'Elizabeth Sparkle, que és el que interpreta la Demi Moore en la Margaret Qualley, està molt ben resolt. I la Demi Moore no és que ho faci bé, és que primer que tens curiositat perquè fa molt de temps que no l'has vist en pantalla. Llavors vols veure aquella actriu madura que després dels hits que va fer... Ostres, com ha tornat? Com és aquesta revifada? I llavors us diré una cosa. És tal el pas pel cirurgia d'aquesta dona, que igual que li passa a la Nicole Kidman, hi ha moments d'expressivitat que a mi no m'acaben d'arribar. Però ara bé... també la directora, ho diré bé, la Coralie Faget, la va escollir perquè volia això exactament, no?
És que al final és la demostració de la crueltat de la pressió estètica, no?, que fa que una persona que es dediqui com a ofici a transmetre emocions decideixi per seguir treballant a fruit d'aquesta pressió a operar-se, injectar-se...
Per no transmetre emocions.
Però és la realitat,
per
també, no?
Per mantenir-se jove.
Com la pressió del teu entorn i un món com el de Hollywood, en què si ets una actriu d'una determinada edat ja comencen a aparcar-te, doncs fas que, i cada vegada més els homes també, et sotmetis a tractaments, a operacions. En el cas de la Demi Moore, hi han hagut uns quants i realment... tot i que aquesta senyora actualment té 62 anys, interpreta una dona de 50 i pot interpretar un paper d'una dona d'uns 50, però, ostres, no? Com diu la Vilarassau, per què?
Exacte.
Per què ho fas?
Mira, m'estaves llegint la ment, perquè ara pensava, li haguessin donat un paper a La casa en flames, a lo millor li hauria anat més bé.
La directora va proposar la Demi Moore i va ser la dona que li va venir al cap perquè precisament reunia tots aquests requisits i va dir, dirà que no. Però escolta, va dir que sí. Llavors, a nivell interpretatiu...
Alguna necessitat tindria, eh? No,
sí, és una bona oportunitat. És com si, ja et dic, altra volta, ve el Tarantino
torna
i és que ni t'ho penses, no?
Tot no i, que... i la premissa de la història és bona, jo crec, fins i tot per reivindicar. Després ja com es resol.
Sí, i és molt valenta per part d'ella, perquè no deixa de ser que, d'alguna manera, està parlant d'ella mateixa, no? I, a més, et poses en l'ull de l'huracà i davant de tothom, i, a més, amb moltes, moltes escenes de nuesa. Nuesa absoluta. A veure, hi ha molts crítics que han dit que era excessiu, però sí que és veritat que amb el nivell de denúncia que fa aquesta dona, la directora, sí que és veritat que vol que t'arribi la imatge, i ho fa amb uns grans angulars i unes imatges molt massa properes, literal, perquè precisament vol denunciar això, la cosificació. Llavors, no és que a mi això em decebés, però sí que és al final el ritme de la pel·lícula i una resolució que pugui satisfer les necessitats.
Estaríem aquí parlant, sobretot l'Alba i la Sílvia, traient allò curiositats de la...
substància.
La substància que la podem trobar en plataformes o...
Jo crec que encara no.
Encara no, però encara està als cinemes.
Doncs mira, bona oportunitat per sortir una estoneta i anar a veure una pel·lícula i veure recuperar aquesta actriu i valorar per nosaltres mateixos, a veure què tal la trobem. Sílvia, gràcies.
A vosaltres.
T'esperem un altre dia. Alba, gràcies.
Seguim.
Vinga.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot. Occident.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc, porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
Frensky Sant Cugat patrocina aquest espai.
I ara ens hem convertit en gogos perquè arriba el moment de repassar les revistes del cor i saber què ha passat en la Society, no? Eva Garrido, Cuca Fernández, què tal? Bon dia, bon divendres.
Molt bon dia,
molt
què
bon
tal?
Bon dia.
Què? Hi ha novetats? De què se'n parla?
Tenim moltes coses, però començarem amb un apunt cultural, oi, Cuca?
I tant, i
tens
tant.
Una altra recomanació. Crec que això es començarà a convertir en norma, eh? Abans d'arrencar amb tota la crònica social i del cor, que la Cuca ens porti el seu apunt cultural i la seva recomanació de cap de setmana.
Són tot orelles.
Això és començar amb bon peu, no?
Sí.
Doncs aquest dimecres vaig anar al Teatre Lliure a veure Casting Lear. La directora Andrea Jiménez utilitza la figura de Lear, el clàssic de Shakespeare, per fer una búsqueda de redenció i perdó amb el seu pare. És un sentiment molt biogràfic, eh? Una obra que sorprèn en cada actuació perquè en cadascuna d'elles el protagonista és interpretat per un actor diferent. Tots són a partir d'uns 50 anys i catalans del nostre plantell cultural. El pinganillo és rellevant i reprèn la figura de l'apuntador, que això també em va semblar molt, molt interessant. Una posada en escena personal d'aquesta prometedora directora teatral que em va sorprendre, em va remoure i em va emocionar. Dir-vos que està fins al dia 1, no sé si les entrades...
Ja podem sortir corrents. Això,
però bueno, volia dir-ho perquè em va agradar molt. Em va sorprendre, una funció molt disruptiva. Vaig anar amb la Pati Bonet, amb la noia del Telecupó, no sé si la coneixeu, i em va fer alguna... Bueno, va estar l'últim dia... Aquesta setmana passada crec que va ser, que va estar a la Revuelta, i bueno, em va donar cotillos per ahir, em va fer alguna explicació...
Explica'ns algun, bueno, a veure com funciona el programa, allò que no veiem.
Bueno, em va dir que allò de la banyera, perquè no sé si el vau veure, va estar a la banyera, doncs això és un pre-show que es fa abans de començar, i llavors el públic tria qui va a la banyera i qui va al
bidet.
Al bidet. Mm-hmm. O sigui, i ella va estar triada pel públic per anar a la banyera. O sigui que, detalls que continuaré indagant, eh? Us ho aniré informant.
Molt bé.
Està bé, perquè ja que vas a la Revuelta, és com una experiència com més completa, no? Que no només vas a veure el Broncano i la gravació, no? És com tot, ho passes bé, imagino, t'estàs rient des de que entres per la porta fins que te'n vas, no?
Ella s'ho va passar superbé, diu que vol que l'entrevistin, o sigui que reivindiquem que l'entrevistin a la Pati, que és amiga meva. Vinga. I bueno, va treure el seu catalejo a l'obra i ja vam fer el referència als besos i tota la història, o sigui que va estar molt, molt divertit, molt divertit.
Vinga, què diuen les revistes?
Continuem.
Vinga, les revistes i l'actualitat, perquè aquesta setmana els germans David i José, els Estopa, han rebut el Premi Català de l'any 2024 que atorga el Periódico de Catalunya en una gala a Barcelona presentada pel periodista Sergi Mas.
A més, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va ser l'encarregat de donar el premi als dos cantants, que aquest any celebren el 25è aniversari de la seva trajectòria amb el grup, amb Estopa. Envoltats de la seva família i amb un discurs en català, han reivindicat la Catalunya que acull.
Però alguna cosa estranya es va recórrer de dalt a baix, com si no ens estigués passant a nosaltres. Com si estiguessin vivint dins d'una pel·lícula tipus El Show de Truman o un episodi de La Dimensió Desconeguda. Últimament és com si tothom s'hagués posat d'acord en dir-nos coses flipants. Flipants i boniques. Com per exemple aquesta. Nois, sou els catalans de l'any. És com un somni. Un somni on la nostra Catalunya ens dona la raó als que pensem que som un poble obert i mestís, tolerant i acollidor. Una Catalunya...
Doncs amb aquestes paraules el grup va fer l'intent de parlar en català, els costa una miqueta, com podeu comprovar, però bueno, ho vam posar tota la carn en l'assador, no?, com diuen, i va ser un homenatge a tota aquesta gent que en els anys 60 va vindre i va fer que Catalunya fes més, sigui més gran, no?
Ja ho han definit, ja ho han definit. Tant.
No, i és que, a més, clar, ells són de Cornellà i, a més, els hi han fet un homenatge, oi, Cuca?
Sí, han tingut molts premis. Aquesta setmana ha sigut la setmana d'Estopa. Van tenir un homenatge a la seva ciutat natal, a Cornellà.
A Catalunya els hi van fer un parell d'estàtues.
Sí, amb el banc on van començar a cantar. Que ells deien, des d'aquell edifici la nostra àvia ens cridava per anar a dinar. Ha sigut un homenatge molt, jo crec que molt proper, amb els ciutadans de Cornellà. I bueno, estan sentint molta estima per part de tothom. També han rebut l'homenatge, bueno, parlant el Mérito de les Belles Artes, que sí, és un premi que dona als reis, als monarques, bueno, sí, una mica com un homenatge a la seva trajectòria, donat per la mà del rei Felip i de doña Letícia. Parlant dels monarques, aquesta setmana també han sigut notícia per la presentació dels seus retrats. No sé si ho heu vist.
Sí, retrats, Carme, els has vist? Aquests retrats que s'han publicat, que els ha
crec
fet...
Crec que de Raül hi he vist alguna
de Raül,
cosa.
De Raül, s'han vist per tot arreu.
No, jo ja et dic, de Raül em sona, no sé si la Letícia amb un vestit llarg.
Sí efectivament. No vas desencaminada. Doncs aquests nous retrats dels reis d'Espanya els ha realitat... vinga, que avui és divendres, Eva. Els ha fet la fotògrafa Ann Leibovitz, que és una fotògrafa reconeguda a nivell mundial perquè ha fotografiat a un munt de personalitats, actors, actrius, i una fotografia s'ha presentat al Banc d'Espanya, es va presentar el dimarts, i a més aquest retrat coincideix amb la commemoració del desè aniversari de Felip i d'en Felip i la Letícia com a monarques. Llavors, és una fotografia que té molta simbologia, que també ha tingut crítiques, perquè hi ha qui diu que és molt maca, que és molt artística, però hi ha altra gent que diu que no és un retrat propi de reis, que això sembla més, per exemple, Letícia sembla més una actriu de Hollywood, que sembla que el vestit dels Oscars que no pas d'una reina.
A mi em recorda molt, no sé, a vosaltres, els quadres aquells de Velázquez, molt l'estil velazquiano, no, diríem? No sé, molt...
Jo ho veig molt barroc i molt recarregat. Sí. A més, és que també el saló...
Home,
no,
a més, el Felip, el rei, no anava vestit amb totes les medalles
i de
tots els cossos de l'exèrcit?
Sí, és el que té. En lloc d'anar de vestit i corbata, doncs va amb el
què
seu...
Què voleu que us digui? Això uniforme. És una mica carrincló, eh?
I ella, en comptes d'anar amb tiara, el típic, la típica sí. tiara tradicional que porten les reines, portava pues, aquest estil com més sí. modern que parlem. Llavors és com trencar una mica, no? Fer l'ambient una mica més modern.
I després ja hi ha més detalls dels experts de Letizia està mirant a càmera, però en canvi la mirada del rei Felip és com a l'abisme, a l'infinit.
Sí, si a l'horitzó, vigilant.
Si significa futur o passat, si la reina Letizia amb aquesta mirada a càmera està simbolitzant el present, la llum que li entra per aquí, vaja.
Home, es pot analitzar tot, eh? Aquí, que, fotografies... que podem jugar amb tot. Fins i tot, com deies tu, que és molt barroc el rellotge durat, sí. tots aquests elements, els miralls, no sé, tot el, molt...
La tapisseria de les cadires, que hi ha una cadira per allà, allà enmig... Sí, és una...
Quan elements molt, molt sueltos, no?
Hi ha molts detalls, és que pots estar molta estona
analitzant-la. Em sembla que ens heu traslladat a una altra època, eh?
Sí, va, doncs tornem a l'època actual, perquè aquesta setmana, per fi, Anabel Pantoja ha sigut mare, per fi, després de 3 anys embarassada.
3 anys?
Sí. No se t'ha fet molt llarg? No ho hem dit moltes vegades? Portem molts dies, parlant d'aquest embaràs.
Sí, però com que perdo el compte, ja no
imagina't,
sé.
Imagina't, 40 setmanes. Ha parit amb 40 setmanes i cada setmana hem parlat de la Pantoja, de l'Anabel Pantoja, o sigui que aquest embaràs ha sigut molt llarg.
I, doncs, li ha posat alma a la seva filla, que és curiós, a veure... que totes les famílies, hi ha famílies que repeteixen noms. En el cas de la meva família és José Antonio. N'hi ha molts de José Antonio. Però aquí, Alma, doncs, la filla, una de les filles de Raquel, la filla de Raquel Bollo també és Alma i són família. Mira, li ha posat com... Bueno. No, són cosines llunyanes, amb aquesta noia, no, Cuca?
Sí, sí.
Però, vaja, que es fan...
Però li agradava molt, ho tenia clar. I, a part, la parella va posar a l'Instagram, va dir, acabes de tatuar-te la nostra pell per a les restes.
Perfecte.
Imagina't, sí. Amb el nom d'Alma.
Això que fan sempre les influencers amb la data, els quilos... I res, ja està, ja som pares. I després, Cuca, l'Anabel i el David són un concepte, de parella que veig aquí, que m'has apuntat al guió.
Sí, molt... Saps que ells viuen a Canàries, no?
Sí.
Bueno, i tot que ella i David són una parella lat.
Lat. A veure, explica'ns què és això.
Living apart together. Viuen separats però junts. Com us ho mengeu,
que
això?
Que cadascú té la seva casa, però després... passen estones junts o què?
Això es posarà de moda?
Per fer un fill, com a mínim, has d'estar a la mateixa habitació.
Eva, tu que ets més jove, això està de moda o
com
va?
Home, entenc que sí, perquè quan m'estava llegint el guió, Cuca, dic, home, qui fa també això és l'Alejandra Rubio amb el Carlo Constanza, com a mínim, almenys al principi.
Ah, també viuen separats, no ho sabia.
Al principi sí, quan ella estava, de setmanes, ell encara tenia el seu pis, que hi anaven els paparazzis allà a caçar-lo, i l'Alejandra Rubio tenia el seu pis. Ara sí que el Carlo Constanza s'ha traslladat.
Perdoneu-me, no sé
si
sóc molt clàssica, però em dóna sensació de poc compromís.
Sí. Dóna una sensació de volem ser pares.
Es porta.
No? D'això que també en diuen del co-parenting, de buscar un amic o una amiga amb qui ser pare o mare i...
A casa meva ja dirien ni chicha ni limona.
Això. Yeah. Nada.
Aquestes modernos.
Què més?
Bueno, va, i hem de dir que l'Anabel Pantoja no ha dubtat d'entreure les seves imatges després postparto, amb una panxa que li penja.
Sí.
Està de lo més natural.
És que les dones som així, vaja, no? És que també visualitzar, mostrar una cosa que no és. Va, i ara, en format breu, Carme, que hi ha molta actualitat, tenim més notícies, perquè Bàrbara Rey aquesta setmana s'ha fet uns retocs estètics i que ha sortit a les revistes embenada com una mòmia de l'Egipte i llavors la gent ha dit què passa, que s'ha operat la cara de dalt a baix? Doncs mira, no.
Diu que no, només que no s'ha operat.
Que s'ha estirat, jo ara llegia, s'ha estirat una mica el coll, una mica.
S'ha fet uns petits arreglos,
ja
no? Però
sí,
això què és? Això no és operar-se? O...
No, vaja, ara just abans d'entrar m'ho estava així repassant i deia que s'havia estirat una mica el coll, però vaja, que una cosa com molt ambulatòria, que ni tan sols no va passar ni una nit ingressada ni res.
Va passar per algun fotocall, aquesta setmana.
Per això,
em sembla que va ser ahir que va anar
en plan mòmia.
Ja anava recladeta.
Per això que si de seguida s'ha pogut recuperar és que no era una cosa molt greu.
Ha deixat de ser mòmia.
De fet, la Txelo estava com a reportera del canal Quiki i li va fer alguna pregunta. O sigui que jo crec que ja les dues estan ja...
És que són molt amigues en tota la vida. Sí. Més notícies, perquè aquesta setmana la periodista Belén Rodríguez doncs deia que tenia càncer, li han trobat un tumor maligne a la gola i doncs ara s'haurà de començar a cuidar molt moltíssim.
S'ha retirat de la tele durant un temps perquè es veu que el tractament serà Durito.
Sí. I acabem ja amb una de les protagonistes del cor sempre, és Terelu, que ara està molt de moda aquesta frase que diu: tant li fa el que et passi a tu, que sempre hi haurà una Campos que està pitjor que tu. I és ben cert, perquè aquesta setmana Terelu Campos ha dit que gairebé fa una dècada que no té relacions íntimes amb una altra persona. Amb ella no ho sé, però íntimes amb una altra persona no ho sé. O sigui, no.
Sí, que viu amb el celibato.
I això és digne de sortir en una portada?
Clar, és que Terelu i Carmen Borrego és que només fan portades dramàtiques.
Les Drama Campos, les podem mencionar, no?
S'han especialitzat en això.
Van fer una baby shower, no?, per l'Alejandra Rubio, també?
Sí, un baby shower que en aquesta entrevista de 10 minuts ella explicava, li preguntaven que com és que no havia convidat a l'altre àvia, que és Mar Flores, la mare de Carlo Constanza, i va dir que és que perquè no té gaire relació, i si al final el baby shower el fas a casa teva, convides a les teves amistats.
Ui, això pinta mal rotllo.